aquest punt i aquesta sessió està regulada per l'article 22è del Reglament Orgànic Municipal i que vam acordar una intervenció per part de l'alcaldia i després les intervencions per part de cada grup i del portaveu o la portaveu de cada grup de 10 minuts amb després els diferents torns de rèplica. Sí, per tant, intentarem i agrairem també cenyir-nos els temps i ser doncs, el més concisos possible. Doncs comencem, si els sembla, i jo els adreçaré unes paraules per situar-nos en l'estat de la ciutat, a l'entendre del govern municipal, sobretot després ja d'haver passat gairebé doncs, 3 anys de legislatura en un context econòmic molt complex, un context econòmic que no ha fet fàcil la tasca d'aquest govern municipal, però entenc també un context econòmic que és del tot conegut per doncs, els grups de l'oposició. Aquest mandat doncs, l'emmarquem en aquest context de crisi econòmica global, però també en aquest context de crisi econòmica local, i crisi econòmica local en el sentit de, doncs, que hi ha hagut al llarg d'aquests anys persones i famílies afectades de manera important per la crisi econòmica, que encara avui estan afectades de manera important per la crisi econòmica, i per tant, de ben segur que han hagut o han calgut polítiques diferents de les que havien vingut fent fins ara per abordar les noves problemàtiques, principalment problemàtiques socials. Se'ns han creat nous perfils de pobresa o de vulnerabilitat i se'ns han cronificat situacions que ja eren delicades. Per tant, ens trobem en què, després d'aquests anys, tenim un 10% de població atesa als serveis socials municipals, ens trobem en doncs, famílies que han entrat en situacions de vulnerabilitat i ens trobem en persones que ja tenien una situació complicada que aquesta se'ls ha agreujat o se'ls ha fet més difícil de poder sortir d'aquesta situació complexa. El govern municipal, per doncs, sortir o intentar treballar per millorar les diferents condicions de vida de la ciutat, ho ha fet en una triple estratègia, que jo repeteixo molt i sé que doncs, molts de vostès me l'hauran sentit. Una triple estratègia econòmica per buscar les fortaleses econòmiques de la ciutat i generar llocs de treball. Una estratègia social perquè directament si hi ha creació de llocs de treball hi ha també més estabilitat social i per tant van absolutament lligades, però també dins aquesta estratègia social reforçar els col·lectius d'infants i famílies. I una estratègia ambiental que pretén estalviar en consums, aplicant el projecte de ciutat intel·ligent, estalviar en consums, estalviar en despesa energètica, fer més barat gestionar aquesta ciutat per tal que els recursos que estalviem de gestió de la ciutat els puguem invertir en política social. Dins l'estratègia o l'eix econòmic, jo els volia repetir la necessitat de a tenir clar quina és la fortalesa econòmica de la ciutat de Sant Cugat. Això s'ha produït d'una banda al llarg d'aquests 3 anys en una interlocució directa amb les empreses, però també en una gestió dels ingressos municipals d'una manera potser diferent a la que s'havia vingut fent fins ara, amb molt més control d'aquestes despeses municipals, i sobretot també intentant que cap dels pressupostos des del 2011 fins a 2014 s'hagi generat dèficit, intentant també reduir d'una manera important la dependència d'aquest municipi de la banca, dels bancs, per tant reduint l'endeutament i mantenint el pagament competitiu als proveïdors. En tot cas, després segur que hi haurà qui entrarà, si són 30 dies, si no ho són, mantenint un pagament competitiu suficient. Bé, el foment de l'ocupació estable i de qualitat per a tothom ha estat un focus d'atenció prioritari pel nostre govern, que hem intentat coordinar el treball dels agents socials i econòmics de la ciutat intentant també doncs, noves formes de creació d'ocupació, com és la posada en marxa del concurs de cooperatives, el foment de l'emprenedoria o l'oferta de plans d'ocupació per perfils de persones que estan aturades de llarga durada. A través del Servei d'Emprenedoria, justament en el que portem d'any, aquest any 2014, hem ajudat a crear 64 noves empreses, però hem de parlar del centenar llarg ja dels dos anys anteriors que continuen doncs, generant activitat econòmica de la ciutat. I és ben clar que s'ha vist que dins la fortalesa econòmica hi havia un eix a explotar, que era el de l'emprenedoria, i era aquella dita de qui pot crear feina és un mateix doncs, fent-se emprenedor. També hem vist clar l'espai de les cooperatives i realment el concurs de cooperatives ha estat engrescador. Creiem que pot ser doncs, una economia molt interessant la que generen les cooperatives a la nostra ciutat. Gràcies al programa també incorpora de la Fundació La Caixa, s'ha donat feina a més de 100 persones pertanyents a col·lectius desfavorits, persones amb discapacitat, aturats de llarga durada o joves en situació de vulnerabilitat o també, fins i tot, víctimes de violència de gènere. Per tant, no només s'ha dut una tasca amb doncs, les empreses o grans empreses o mitjanes empreses que ja s'han cugat, no només s'ha dut una tasca o una línia a favor de les cooperatives, sinó que també s'ha anat a buscar aquells col·lectius que poden tenir més dificultat i més vulnerabilitat. Per tant, són nombroses les iniciatives engegades destinades a fomentar l'ocupabilitat, que hem de dir que ha estat de les primeres preocupacions d'aquest govern municipal al llarg d'aquests tres anys, tot i que tenim poques competències i poc marge de maniobra en la generació d'ocupació. És molt difícil que nosaltres com a Ajuntament siguem capaços de generar ocupació, però sí que hem intentat posar o generar un ecosistema que faci fàcil que empreses generin ocupació, que emprenedors generin ocupació, que cooperatives es trobin amb unes condicions adequades per generar ocupació o altres i altres dinàmiques. En aquest sentit, vull destacar dos iniciatives engegades a fomentar també l'ocupabilitat, com és el programa Reempresa amb CECOT i Diputació per donar continuïtat a petits negocis on es jubila doncs, l'empresari i tancaria aquell negoci que hauria doncs, en l'oblit i, en canvi, es pot trobar un jove que vulgui continuar aquest negoci. I també el programa Seient Solidari, destinat a formar persones a l'atur, o bé també l'acceleradora d'empreses Startup Catalonia, que té seu a ESADE Creàpolis. Així doncs, també hem mirat que les implantacions importants o d'empreses importants a Sant Cugat puguin també tenir un vincle amb els serveis d'ocupació municipal, com ha estat el cas de l'empresa Leroy Merlin, que saben que vindrà a ocupar una peça comercial important a la nostra ciutat. Així doncs, creiem que Sant Cugat avui presenta oportunitats laborals importants i, òbviament, això no ha estat una feina només de l'Ajuntament ni molt menys de l'equip de govern, però sí que hem de dir que de les 3.845 persones que avui estan sense feina, nosaltres seguim treballant, encara que tinguem doncs, a vegades moltes portes tancades. Pensem que cadascuna d'aquestes persones paga la pena que aquest equip de govern segueixi treballant, perquè no podem oblidar que el balanç d'aquests tres anys és un balanç de reducció de l'atur i, per tant, avui la taxa d'atur se situa al 8,6%, mentre que doncs, quan l'any 2011, a l'inici d'aquest mandat, ens trobàvem al 10%. És poc, evidentment, mai ens podem sentir satisfets en aquesta qüestió, però sense cap mena de dubte són passes que ens porten a millorar doncs, les condicions de vida de les persones. Deia que aquesta estratègia econòmica no va, en cap cas, deslligada també de l'estratègia econòmica interna que s'ha dut a terme des de l'Ajuntament. I un dels punts fonamentals, al nostre entendre, és ser prudents en la despesa i estrictes en el control pressupostari. Per tant, prudència en la despesa, no estirar més el braç que la màniga, i ser doncs, molt estrictes en aquest control pressupostari. Això vol dir que si es detecta alguna desviació de pressupost, es frena o s'atura abans. i es prenen les decisions corresponents. Això ens ha permès reduir l'endeutament en 20 punts en només 3 anys, fins a situar-lo en el màxim històric del 57% d'endeutament. Això vol dir una dependència menor del finançament dels bancs i el rati, per tant, d'autofinançament amb ingressos propis de l'Ajuntament des del 2011 cobreix el 70% del pressupost, mentre que la majoria d'ajuntaments es situa al voltant del 50-55%. També, evidentment, hem treballat per reduir, com deia abans, els terminis del pagament a proveïdors. Això ens ha costat perquè no ha estat fàcil. Hem tingut al llarg d'aquests 3 anys tensions de tresoreria i no sempre ha sigut fàcil poder complir amb el que ens marca estrictament la normativa, però hem de poder dir que a data d'avui, per tant, reconduït aquesta situació econòmica, estem assolint el pagament a 30 dies, així com podem dir que hem tancat cada pressupost sense generar dèficit. Així doncs, permeti'm que cregui que hem estat capaços d'aplicar rigorositat en la despesa, la qual cosa ens ha fet tancar cada pressupost sense dèficit i amb comptes sanejats. Hem estat capaços de reduir l'endeutament en 20 punts en 3 anys i hem estat capaços de mantenir i sostenir la ciutat en un moment de molta dificultat econòmica. Evidentment, ens preocupa això repercuteix després en un excés de fiscalitat cap a les famílies, però no és així perquè, com saben, per amortir les conseqüències de l'increment que es va plantejar dels valors del cadastre, hem anat baixant el tipus d'IBIS i hem intentat pal·liar l'increment de fiscalitat a les famílies de la pressió fiscal. Així, doncs, hem establert una sèrie de suports a les famílies per pagar l'IBI, suports com pot ser les ajudes o descomptes a les persones més grans de 65 anys amb les rendes més baixes perquè puguin continuar vivint amb tranquil·litat en els seus domicilis. Evidentment, tota aquesta estratègia econòmica va absolutament orientada a donar garantia i confiança als ciutadans i ciutadanes de que aquesta ciutat és una ciutat que es pot mantenir a ella mateixa i va absolutament lligada amb una estratègia social o amb una estratègia cap a les persones. Cap a les persones, bàsicament perquè entenem que no podem permetre que ningú quedi enrere i, per tant, nosaltres dediquem un percentatge molt alt del nostre pressupost a l'atenció de les persones. Aquest any, de fet, ens hem dotat d'un gran instrument, que és un instrument que ha estat elaborat amb el consens de tots els grups polítics i des de aquesta tribuna que avui se'm permet vull agrair el suport de tots els grups representats aquí en el consistori per haver pogut aprovar el Pla d'Inclusió i de Lluita contra la Pobresa. Crec que ha estat molt correcte per part de tots els grups polítics i de molta gran responsabilitat entendre que la prioritat en aquest moment és l'atenció social a les persones. La prioritat per part de tots els grups polítics, siguin del partit que siguin, ha estat poder tancar aquestes mesures que es troben incloses, incorporades en el Pla d'Inclusió i de Lluita contra la Pobresa per poder impulsar i minimitzar els factors de risc i, per tant, ajudar a totes aquelles persones que estan passant una situació de vulnerabilitat. Per això, de veritat, permetin que els digui avui moltes gràcies, perquè això també vol dir que empenyem tots junts cap a la direcció que creiem que és l'adequada entre tots, que és precisament ajudar aquestes persones que tenen avui, atesa la crisi, més demanda i necessitat social. També vull destacar que hem augmentat un 7% l'atenció domiciliària a les persones que ho requereixen i un 33% les teleassistències per permetre una millor qualitat de vida a la gent gran de la ciutat. També només en 3 anys hem incrementat els ajuts socials en un 125% i a més aquest any 2014 hem incorporat una partida addicional de 100.000 euros per cobrir les despeses en relació a l'habitatge. Així podríem dir que destinem en ajuts socials 433.000 euros. A banda d'aquests ajuts socials que parlava, de 433.000 euros de tot el pressupost, també destinem 600.000 euros en beques menjador, el que representa també un increment del 12% respecte a etapes anteriors. Estem parlant, doncs, d'un increment del 193% en ajuts econòmics per cobrir ajuts d'emergència i necessitats bàsiques, al final per estar al costat de les famílies. Diríem que, bé, no sé si som el principal esmorteïdor de la crisi, no ho crec, crec que són cada persona, les famílies, els entorns doncs, humans de cadascú que són els que primer estan esmorteint aquesta crisi, però sense cap mena de dubte no ens hem volgut quedar enrere. I aquesta tasca l'hem feta conjuntament amb molts agents i amb moltes persones que han ajudat a que puguem fer arribar aquests diners, aquests fons, aquests ajuts, aquestes beques a les famílies. Ho fem conjuntament amb el tercer sector social, amb totes les entitats, amb una xarxa de capil·laritat territorial a tot el municipi que ens permet detectar els casos de vulnerabilitat. Una tasca conjunta a través de convenis amb entitats com Càritas o Creu Roja, que hem incrementat en un 74%. També les mesures i accions engegades en el Pla d'Inclusió Social, que tots coneixeu, i que comporten, entre d'altres, la reserva de fins al 10% de la dotació de pisos d'habitatge social per a col·lectius d'exclusió social. Per tant, l'increment que heu proposat i s'ha proposat entre tots. L'accés a l'habitatge també és una de les principals preocupacions. Aquesta ciutat ens caracteritzem per tenir un habitatge car, un preu de mercat doncs, superior a la mitjana, i l'habitatge, en canvi, és un dret social reconegut a la Constitució i no sempre doncs, el podem garantir. Hem seguit promovent en menys del que voldríem les promocions d'habitatge públic, especialment de lloguer. Però el nostre objectiu és continuar amb els 42 habitatges de venda del Camí de la Creu i els 39 pisos de lloguer per a gent gran a Rius i Taulet, on hi havia la benzinera. També a Francesc Macià, una nova promoció de 24 habitatges de venda i altres que hi ha programats, 30 nous habitatges de lloguer general a Jeroni Pujades i doncs, un nou projecte social a la Floresta, amb la cooperativa Sostre Cívic a les antigues cases de mestres. Perquè entenem que l'habitatge, com us deia, és un dret que hem d'intentar garantir, encara que no sigui competència exclusiva de doncs, l'àmbit municipal, però sense cap mena de dubte, si els ajuntaments no haguessin tirat endavant iniciatives agosarades en matèria d'habitatge, probablement avui Sant Cugat seria més excloent del que ja és. Però les dificultats, la pobresa, no són només manca de recursos, sinó també manca de capacitats. I per això hem prioritzat la formació, el coneixement, l'educació, com també pilars fonamentals per lluitar contra l'exclusió social. Hem volgut continuar ferms amb el sistema públic d'ensenyament i, malgrat la caiguda de les aportacions de la Generalitat, hem continuat mantenint l'equilibri financer del Patronat Municipal d'Educació. Són una inversió important de diners, 800.000 euros per mantenir aquest equilibri financer d'aquest patronat municipal, però ho hem prioritzat, hem cregut que era despesa prioritària. També en relació doncs, a les escoles de l'escola de música, el conservatori o a l'escola d'art, on creiem que tenim projectes sòlids i que han de tirar endavant. També volem donar suport a altres projectes del sector educatiu i sense cap mena de dubte el que volem és seguir tenint la mà estesa amb tot el sector de l'ensenyament, el sector educatiu, que per nosaltres és un dels pilars de la fortalesa també d'aquesta ciutat. Pel que fa a l'esport, doncs hem de dir que l'Ajuntament sobretot ha focalitzat aquests 3 anys de mandat en les inversions de les instal·lacions esportives, en posar al dia les instal·lacions esportives ja existents. Així, l'any 2013 es van invertir 514.000 euros en arranjar pavellons, pistes i camps d'esports, i enguany s'han començat ja unes inversions de millora que arribaran als 350.000 euros. Aquest esforç, i cal afegir el camp de gespa artificial que es va col·locar dins la pista d'atletisme l'any 2012, amb una inversió també de 400.000 euros. Per tant, s'ha orientat la política esportiva no només a un diàleg continu amb les entitats, sinó sobretot a posar al dia les instal·lacions municipals. Sabem que anem justos d'instal·lacions municipals. Sabem que hi hauria, doncs, hi ha necessitat i demanda encara de més espais i més pistes, però en aquest moment hem de poder esperar a noves inversions com serà el futur pavelló a la Guinardera. En relació als projectes d'infància i joventut, com a ciutat amiga de les famílies, hem impulsat accions que afavoreixen la promoció i la protecció de la infància i hem obtingut la distinció de la UNICEF ara fa 2 anys en relació a ciutat amiga de la infància. Això ens porta a mirar a fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Per això hem potenciat l'escola de mares i pares. Hem creat espais familiars per a famílies amb nadons 0-3 anys. Hem mantingut el sistema d'escoles bressol, perquè és un sistema que garanteix la qualitat i màxima cura dels nadons. I hem seguit apostant per una oferta també cultural pensada en el lleure i gaudi de tota la família. Estem col·laborant en el sector empresarial amb el Kids Cluster com a primera administració pública que forma part d'aquest clúster d'empreses que es dediquen precisament a la infància. I properament renovarem gran part dels jocs infantils dels parcs de Sant Cugat amb la voluntat de crear espais de lleure i de relació familiar amb la participació activa dels nens i nenes de Sant Cugat gràcies al Consell d'Infants. Recordo que la darrera proposta del Consell d'Infants ha estat precisament dissenyar un parc de Sant Cugat i ens han explicat als infants quines són o què és el que els agradaria trobar-se en els parcs de Sant Cugat. També els haig de dir que, entre d'altres coses, van demanar una nòria i els vam dir que això no podria ser, que era molt difícil tenir una nòria, però segur que gronxadors n'hi podran haver. En relació als joves, ha estat important també tirar endavant el Consell de Joves, que és de recent creació, però era una assignatura pendent. I crec que aquest Consell de Joves ha de ser també tota una aposta per donar més forma a l'oficina jove i donar més forma també a la quantitat d'opinió jove que tenim a Sant Cugat. Crec que hem de visibilitzar Sant Cugat com un gran campus universitari on hi estudien actualment 9.000 joves provinents d'arreu, no només de la ciutat, i també hem creat una sèrie de recursos en relació al lleure dels joves. Especialment voldria destacar els skate parks, el bici trial i el nou projecte o el projecte d'art mural 1-2-3 Graf. En l'àmbit de la cultura intentem continuar amb l'aposta del Teatre Auditori. Com sabeu, es va presentar fa pocs dies la nova programació i també hem anat fent balanç de com anem incrementant el nombre d'usuaris i, per tant, com fidelitzem aquest públic i intentem fer una programació que sigui molt plural i que s'hi trobi bé tothom. A nivell de biblioteques, nosaltres tenim un gran repte, que és abordar la Biblioteca Central Urbana. Aquesta és una altra assignatura pendent i ho farem i ho hem de fer en propers mandats, però en qualsevol cas sí que hem mirat en aquesta legislatura de poder anar consolidant les biblioteques de barri que generen teixit de proximitat, generen cohesió social, generen coneixement, generen cohesió en els entorns on s'ubiquen. Tenim la biblioteca de Mirassol i ara estem treballant en la biblioteca de Volpelleres. Aquest serà un projecte també, el de les biblioteques, importants, perquè serà un projecte que ens permetrà enxarxar molt bé la ciutat a través dels centres de biblioteca. Dic que finalment, fent balanç d'aquest d'aquest any hem pogut tenir operatiu el celler modernista. Ja era hora, eh? Havíem tingut encallat aquest projecte tants i tants anys que ja era hora i, per tant, n'estem també molt, molt satisfets. I també comentar que continuarem apostant pel Premi de Poesia i, si és possible, ja d'acord amb Generalitat de Catalunya, fer-ho com a Premi Nacional de Poesia, situar-nos com a capital de la poesia a Catalunya. Aquesta també és una aposta que ha treballat de manera ferma l'àrea de cultura. Si hi ha una xarxa a Sant Cugat que creiem imprescindible per la cohesió social del municipi és precisament la d'associacions i la d'entitats, que ens fa que Sant Cugat sigui com és i fa que aquest consistori hagi de canalitzar, hagi de facilitar, però moltes vegades pugui prendre, o la gran majoria de vegades, prengui decisions de manera col·laborativa. I aquest també és un fet important, poder prendre les decisions de manera col·laborativa amb les entitats de la ciutat. Així doncs, estem treballant amb l'arranjament de la Unió, creant un consorci mixt de manera col·laborativa, hem fet possible i hem ajudat a la nova seu dels Castellers, a la recuperació de la seu estable de l'Esbart, a la seu de la Unió Ciclista, també col·laborant amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat o col·laborant amb l'Ateneu per la seva consolidació i, evidentment, treballant colze a colze amb entitats de la ciutat com el Club Muntanyenc, on hem tingut clar que sempre havíem d'estar al costat del club. Així doncs, hem de dir que el nostre camí ha intentat ser el de facilitar i col·laborar amb les entitats, que són les que generen una activitat important i generen gran cohesió social, i és realment un patrimoni imprescindible per la nostra ciutat. Tenim al capdavant un repte, i tanco amb aquests temes de cultura o de patrimoni cultural, tenim el repte de la rehabilitació del monestir i del pla director del monestir. Aquest pla director es troba ara en fase de debat i, evidentment, donarem aviat les línies mestres per la restauració arquitectònica, tot i que ja estem també de manera col·laborativa fent accions dins, el temple. Deia que l'estratègia econòmica i les fortaleses econòmiques han d'anar absolutament vinculades amb les estratègies socials. Si no tenim una fortalesa econòmica, ens serà difícil donar fortalesa a aquesta societat tan diversa, tan rica, tan plural que hi ha a Sant Cugat. I és el que hem intentat fer. Però, evidentment, això no ho podem fer sense cuidar-nos o tenir cura de l'entorn. Per això parlem d'una estratègia ambiental. Una estratègia ambiental que, com us deia o us anunciava, el que vol és precisament estalviar recursos en la gestió diària de la ciutat per poder-los destinar a polítiques socials o a polítiques culturals. Així, la nostra estratègia ambiental ha pivotat sobretot en el projecte de Ciutat Intel·ligent, un projecte ja conegut a través de l'aplicació de la tecnologia que ens ha permès estalvis en el cas de l'enllumenat del 28% de la factura energètica i ambiental. En el cas de la gestió energètica dels edificis municipals, l'estalvi ens ha arribat al 32% menys de consums l'any, per tant ens estalviem un 32% de consums, o en el cas del rec dels parcs ens estalviem un 20% en el consum d'aigua. Aquests estalvis que hem fet en els consums, que eren factures que pagàvem cada mes, ens ha permès poder mantenir les polítiques de cohesió social. Un entorn urbà de qualitat és realment imprescindible i, malgrat la crisi i el context, entenem que hem pogut mantenir un nivell raonablement bo pel que fa a l'estat dels carrers i les voreres. En aquests 3 anys de mandat hem destinat 2,5 milions d'euros a reparar voreres i asfalt. I també hem fet un gran esforç en urbanització de carrers. En el que portem de mandat hem invertit 4,2 milions d'euros sumant l'esforç de les àrees de serveis urbans i urbanisme, arranjant carrers del centre com el carrer Major, el carrer Hospital, el carrer Marges, el carrer Mir, el carrer Cellers, Escaletes, Passatge Diputació, Passeig de la Creu o la plaça Barcelona. I els districtes, carrer de la Font, Nostra Senyora de l'Estrada, carrer Casino, Bona Vista, sector Muntanyesa Nord, Avinguda Terruell o l'ampliació del camí de Can Pagant. Ara mateix Hem aprovat una partida de 2,5 milions d'euros per fer el pla de millora a la floresta, un pla que voldríem haver fet abans, però que necessitàvem poder abordar amb el màxim consens veïnal, i també tirarem endavant altres inversions per millorar aquesta qualitat urbana. Per acabar i fent balanç, nosaltres intentem fer un balanç que sigui un balanç real, no volem entrar en el cofoisme. Nosaltres sabem que tenim, les dades que he donat són reals, senyor Calderón, són dades reals. Sabem que hi ha coses que no surten del tot bé, ja ho sabem. Segur que a vostès hi haurà coses que no els agradarà, però en qualsevol cas aquest govern, davant d'una situació de crisi econòmica molt important i molt impactant per la nostra societat, ha tingut un full de ruta. Un full de ruta per trobar les fortaleses econòmiques i mantenir aquest Ajuntament sense dèficit, reduir el deute amb els bancs en 20 punts, donar confiança a les empreses i fer que hi hagi empreses que vulguin tornar a venir aquí a Sant Cugat i, per tant, crear llocs de treball. Des de l'estratègia social hem prioritzat absolutament els ajuts socials i les beques menjador, incrementant en més del 100% els ajuts que estem donant. I en matèria i estratègia ambiental hem fet estalvis en els consums d'aigua, de gas, de llum, per poder aquests diners que estalviem dirigir-los precisament al manteniment d'aquesta política social que entenem que és la prioritària. Així doncs, hem tingut una estratègia, potser no ha estat la correcta, però en tot cas ha estat la nostra, una estratègia que ens ha servit de full de ruta per afrontar els reptes i els perills de l'actual escenari, una estratègia que he repetit mil vegades, que he intentat que el meu equip entengués per què és d'aquesta manera i com nosaltres garantim l'equilibri econòmic, social i ambiental, i fer-ho possible no només ha estat feina meva, sinó de tots els regidors i regidores d'aquest ple, però sobretot i principalment dels regidors i regidores de l'equip de govern. Regidors i regidores de l'equip de govern, a qui vull agrair la tasca que han realitzat al llarg d'aquests 3 anys, perquè en aquests 3 anys, si no haguéssim comptat amb un full de ruta, si no haguéssim treballat com hem treballat, si no haguéssim prioritzat les polítiques socials, les beques menjador, l'ajut a les escoles bressol, els ajuts socials, com hem fet aquesta ciutat, i només ens haguéssim queixat dient Generalitat no paga, Generalitat no paga, avui dia els ciutadans de Sant Cugat viurien molt malament. Per tant, no ens hem volgut quedar amb la queixa, hem volgut actuar. I així és com ho hem fet. Creiem nosaltres que és de manera encertada. Evidentment, entenem que no s'hi pugui estar d'acord, però en qualsevol cas és la manera que hem sabut fer-ho millor. Res més i moltes gràcies. Donem la paraula als diferents portaveus. Per part de la CUP, té la paraula el senyor Pros.
Gràcies, bona tarda a tothom.